Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Temps per la cultura marinera, un divendres més. El programa és l'hora, és el moment del Terra de Mar. Jordi Salvador, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Com anem?
Bé.
Et noto una mica refredat.
Una mica refredat, amb aquest temps així, aquest anticicló que tenim aquí sobre.
Ha estat una garbinada, això, o què?
Ja m'agradaria, perquè fins ahir no va entrar. Portàvem uns dies que no passava res. Realment és que no passava res. No hi havia meteorologia, no? Cada dia era exactament igual, exactament igual, exactament igual.
No et dic el Garbí, perquè jo que vaig en bicicleta som molt amics, el Garbí i jo, sobretot quan vaig en direcció Sant Antoni.
Sí, no. Ja passa, eh? Vull dir que és fàcil, a més, amb aquest temps que ara fa, al migdia fa calor, la nit fa fred, és fàcil encostir per això.
És veritat. Molt bé, Jordi. Per cert, navegar és aventura, no?
Navegar, per sobre de tot, és aventura, però sigui on sigui, eh? Encara que sigui navegar per la badia, és aventura.
Però és que, clar, és que el principal exponent de que navegar és aventura el tenim avui en el nostre convidat, eh? Home. Sergi Madí, què tal? Bona tarda, Sergi.
Bona tarda a tothom.
Parla'ns del que ha fet en Sergi.
Primer presentarem el convidat.
Sí.
Diu, darrere un aspecte de ruda i seriós mariner, s'amaga una persona amb qui després d'intercanviar quatre paraules transmet ràpidament empatia. En Sergi Madí és navegant, i ho fa des de fa molts anys. Fou capaç de travessar el Cabo de Hornos d'est a oest, és a dir, contra els vents predominants, amb un veler de 10 metres i mig. La seva vida sempre ha estat vinculada d'una forma o altra a la navegació. Actualment, és patró de la goleta Pepa Bandera 2, de la qual ja hem parlat en aquest programa, amarrada al port de Palamós. Fa un grapat d'anys, dos joves, en Sergi Madí i l'Oriol Salvador, emprengueren un viatge que duraria 7 anys. El seu vaixell, un Westwind 35, de nom Pepa Bandera 1, és l'anterior al que hi ha actualment al port de Palamós, travessar l'Atlàntic sense escales, navegar per l'Amazones, creuar el maleït Cabo de Hornos, es perdé pels canals de la Terra del Foc. Des de Xile s'acostaren al Pacífic Sud, d'allà a les Galápagos, i després d'una singladura a mar obert de 4.500 milles arribaren a les illes Hawaii. Però tenien el desig de navegar l'oceà Pacífic de sud a nord, i des de les illes paradisíaques prengueren el rumb cap a les Aleutianes, a l'oest d'Alaska. El viatge, però, no s'havia acabat, oi, Sergi?
No, deuríem estar gairebé a la meitat, però...
Això ja és un atles de geografia, eh?
Sí, no. Cal agafar allò, el mapa mundi i anar seguint, eh? Perquè si no et perds, realment.
Bé, en realitat vam sortir de la península i vam fer la volta a Sud-amèrica, vam pujar fins al nord del Pacífic i costejant el que és Amèrica per l'oest, vam creuar un altre cop al Pacífic fins a les illes Fiji i Nova Zelanda. Aquest va ser el viatge amb el Pepa Bandera, que finalment es va vendre a les Fiji i nosaltres vam tornar amb avió cap a casa.
Home, és algo més complicat que arribar fins a les formigues i tornar, que és el que fem la majoria dels mortals.
Una mica més, una mica més.
Sí. Home, són illes també, però són
sí, però gràcies a anar a les formigues i tornar, que és el que jo vaig fer de petit, doncs ara després vaig poder fer.
Per algun lloc es comença, no?
Ja veig que de petit el tema de geografia el deuries controlar bé. Com s'acudeix a dos joves? Perquè això, aquesta aventura ja fa un grapat d'anys, donem els anys que tens, però farà un grapat d'anys ja que la vas fer. Com s'acudeix a dos joves, perquè éreu molt joves en aquell moment, a emprendre una aventura d'aquesta embarcadura?
Bé, amb l'Oriol Salvador ens vam conèixer fent el servei militar a bord del Juan Sebastián Elcano. Érem timoners i pues, allà era el lloc propici per somiar i no paràvem de dir aquí volem anar i aquí també. I com amb aquell fantàstic veler vam fer un viatge d'un any també per Sud-amèrica, Carib i Nord-amèrica, doncs fèiem els nostres plans, hi havia moltes hores per somiar i a l'arribar un cop acabada la mili, pues vam trobar feina amb unes drassanes que ens van ajudar molt i ens van preparar aquest vaixell per fer aquest viatge concret.
De fet, el vaixell el vau pagar treballant amb una drassana, tinc entès, i sí, fins aquí molt bé, no? Això encara es pot entendre i fins aquí arribem, no? Però un viatge que dura 7 anys, o teníeu un molt bon sponsor o ja m'explicaràs.
O treballàveu a cada port.
Anem a veure, al principi, per navegar amb un vaixell necessites una base de diners.
Sí, esclar.
Si no, no el compres i no pots sortir ni de port. Això està clar que el valer és car. Però aquest era molt senzill, no hi havia un sistema elèctric, hi havia uns medis molt reduïts i vam partir amb molt poca cosa a bordo. un cop a Sud-amèrica la vida en aquell temps era molt barata, o sigui, no era, hi havia uns gastos de 100 dòlars mensuals. Llavors no era un problema, perquè també escrivíem articles per Yatimotonàutica. Venia la Pepa i ens ajudava econòmicament, la que ara és la meva dona, i de tant en tant rebíem un sobre de la mare, en aquell temps correu,
sí, de fet sí que hi havia una certa
esponsorització, que ens ajudava, i teníem uns, sobretot els pares de la Pepa, pues, van col·laborar una miqueta perquè la cosa rutllés, però després, evidentment, vam treballar doncs, a Alaska, a la pesca, i fent moltes feines.
Sí, això tinc entès, no? Fins a taxistes havíeu arribat
a fer. Vam fer de taxistes, vam fer de cambrers, vam fer de ja et dic, amb un barco de King Crab, la temporada del cranc.
També vau estar a l'Amazones un any i mig treballant?
No, a l'Amazones vam entrar de nit pel riu Pará.
Amb el vaixell?
Amb el Pepa Bandera, i allà vam passar 3 mesos remuntant Amazones, fins que el motoret no podia anar contracorrent, i a 400 milles amunt vam tornar a cua i...
400 milles amunt, que per la gent que no és d'aquest món, és com dir tot l'Ebre des de la desembocadura fins al seu naixement. Més o menys són 700 quilòmetres, sí. 700 i escaig quilòmetres.
Bueno,
no és poca cosa,
Té 1.800, Manaus està a la meitat, gairebé, i nosaltres vam fer pues, la meitat de la meitat.
No, ho comento perquè...
Una quarta part de l'Amazones.
Si en aquí algú es plantegés d'anar amb vaixell, tot, si es pogués, evidentment, a l'Ebre, entrant per Tarragona fins al País Basc, com aquell que diu, costa de visualitzar-ho. Realment són distàncies que, bueno, que les diem molt fàcilment, però que realment són distàncies llargues, vull dir que són importants, no? Parlem de navegació una miqueta, perquè això de passar el Cabo d'Hornos, portes o no portes l'arracada, tu?
No us la veu posar,
l'arracada? No, amb el que costa...
Explica'm això.
Això de l'arracada.
Perquè això donem per fer que tothom ho sap, i jo, per exemple, no ho sé. A veure, explica-ho.
Ho t'explica ell mateix, que
bueno,
coneix
una
tradició.
Que jo, la veritat, és que no sé d'on ve, de fer-se un forat a l'orella i posar-te una arracada.
Una anella, més o més,
Una anella. Explica.
No, de fet,
del cap d'Hornos.
A veure, tampoc sé ben bé d'on ve, però sí que realment és una tradició que sembla ser que té alguns segles ja d'antiguitat, no? Que ja els antics mariners, quan passaven amb els velers, diguem els de debò, no? Tots són de debò, no? Però amb els que es treballava i amb els que d'alguna forma s'anaven a jugar la vida de debò en allà baix, passar el Cabo d'Hornos amb aquells vaixells que no portaven motor, no portaven res, realment era una tasca com dura i important. I el primer cop que passaven el Cabo d'Hornos, això, es posaven una argolla, una anella a l'orella, i era una mena de distinció, no? A l'hora de triar una tripulació, doncs, simplement mirant les orelles,
doncs, ja t'identificava.
Podies saber si havies fet el Cabo d'Hornos o no, és com passar l'examen, no? Vull dir, és un
test. Jo havia sentit que els que havien passat podien pixar cap a Parluent.
Ostres! O potser
allà... I això sí que ho he practicat de tant en tant, però no dona gaire bon resultat.
No, jo més aviat diria que no. A menys que l'hemisferi sud les coses funcionin al revés, però no crec que sigui ben bé això, no?
Va ser la part més dificultosa de la travessia, o n'hi va haver de pitjors encara?
Bueno, concretament al Cap d'Hornos vam tindre sort, hi havia llevant, o sigui que vam passar en popa.
Ah, vam passar en popa?
Sí, perquè aquell dia hi havia llevant. Però, clar, el que costa és la travessa de Buenos Aires fins arribant allà, que són 19 dies, anant a 5 nusos com anàvem nosaltres. Doncs pel camí te trobes pamperos i borrasques i... Ja. És arribar-hi, no? Passar-lo, pues, si tu te'n vas ara a Ushuaia i agafes un baler, potser faràs una travessa al Cap d'Hornos fantàstica,
ja.
I potser un dia pues, no podràs passar. Llavors és una mica tindre la sort.
Sembla ser, com vau tenir molta sort, us va quedar molt, però us vau quedar un cert temps allà a Terra dels Focs, no? Fent els canals.
A virar el Cap d'Hornos, nosaltres vam virar la illa i ens vam ficar cap als canals. La virada al Cap d'Hornos de sempre era amb un clipper, passar per fora,
clar.
De tot Sud-amèrica. Llavors això és el que és complicat. El nostre era més fàcil.
Yeah.
Si tot, un cop et fiques en els canals, pues, ja en vens molt forts, vam passar 6 mesos i, però que el que volíem nosaltres era recórrer aquells canals de la Patagònia.
Uh-huh. pel que conec també, perquè he anat llegint de la informació que teniu, per cert, suposo que algun dia em fareu un llibre d'això, no? Perquè realment una aventura com aquesta que no estigui reflexada en lloc, només l'hagis d'anar buscant a través de Maroteca, és com complicant, no?
Home, d'argument n'hi ha, per fer un llibre, segur, eh?
Moltíssim, vull dir, jo que he llegit tota la documentació, potser més que el Cabo d'Hornos, que com deia en Jordi, el tros més dur va ser el Galápagos Hawaii, no? Els 4.500 i pico que diu que vau arribar allò a dieta d'arròs de feia uns quants dies, no? Ja?
Sí, perquè l'aprovisionament no el vam fer bé, ja a Callao ni després a Galápagos també vam tindre que sortir una mica amb presses i no es vam poder aprovisionar i vam arribar molt, gairebé sense aigua, perquè són 45 dies, i hi ha unes de sardines amb tomàquet i unes altres hi ha unes de tomàquet, o sigui, m'ha quedat fart de tomàquet, eh? I, però no es donava cap acidesa, eh?
No, clar, no hi ha res més per menjar.
I, bueno, pues va ser dur d'allò de si arribarem o no. I pensa que l'illa de Hawaii la vam veure 150 milles abans d'arribar.
150 milles abans d'arribar?
Sí, perquè, clar, té 4.500 metres d'alçada.
D'altitud, clar.
I va coincidir que hi havia molta visibilitat i la vam poder veure 150 milles. Llavors t'animes molt, dius, estic arribant.
Sí, sí.
I encara te falta un dia i mig o dos.
En aquella època que vau fer això, estem parlant del 76 al 83, del segle passat, o sigui, fa ja 30 i molts anys, no posem els anys per mig que de seguida corren. Quin tipus d'aparellatge portàveu? Perquè el GPS potser no existia.
Nosaltres navegàvem, no hi havia GPS, hi havia en aquell temps hi havia l'Oran, però no el portàvem. Uh-huh. Nosaltres anàvem sextant, una corredera Walker, i les taules de càlcul, les HO americanes, que són tables fetes per avions i que són molt ràpides i suficientment precises.
Doncs per un profà, pensar una singladura de 4.500 milles, que traduït són com uns 8.000 quilòmetres, no?, aproximadament, o 7.000...
El què, perdona?
4.500 milles nàutiques són uns 7 o 8.000 quilòmetres.
Sí, sí.
Home, encertar una illa i no equivocar-te, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, allò, te'n vas allò mig grau i pots anar a parar en un altre continent, directament.
Ah, clar, si des del primer dia portes sempre mig grau, no la trobes.
Mm-hmm. Escolta'm, i quan estàveu allà a Hawaii, que diuen que és un paradís, no?, i tot plegat, com si s'ho acudeix anar a les Aleutianes, que està allà...
Això ens preguntava...
Amb aquella expressió de on deu haver les espardenyes, no?
Això ens preguntava una senyora que ens veia amarrats allà i es va enterar de que nosaltres volíem anar cap allà i venia el dematí i ens deia, però estàs segur?
Us volia convèncer que no hi havia ningú.
Ens deia, you know that is no trees over there. I li dic, ja ho sabem que no n'hi ha. Per què voleu anar si tothom va cap a Tahiti? I diu, bueno, pues nosaltres des de fa molt de temps que tenim ganes d'anar cap al mar de Bering i veure tot allò, veure els natius, no? I viure una miqueta amb ells i aviam què estan fent, no? I la veritat va valdre la pena.
Home, realment no és un destí sovintejat de turisme, precisament. Vull dir, és una zona
Allà hi havia pesquers, a Dutch Harbor, que és el port pesquer que factura més del món. Hi havia 200 pesquers de cranc i després a les illes hi ha els natius que també pesquen i cacen i viuen poblets petits i tenen les iglesias aquestes ortodoxes perquè tot allò era rus i són molt acollidors i es van portar molt bé amb nosaltres.
D'allà cap a Alaska i d'Alaska cap a la civilització de nou, no? Cap a San Francisco, no?
Sí, vam fer tota la costa americana fins a San Diego i d'allà vam creuar al sur de Hawaii un altre cop amb un atolón que es diu Christmas, que encara hi ha praos que naveguen per dintre la laguna i que pots veure com els fan a casa seva i com fan els caps, els trenen ells mateixos i tot fet al saló de casa. I després naveguen a una velocitat bestial.
Déu-n'hi-do. Sí, fa gràcia perquè explica de San Francisco a les Fiji o l'atoló aquest, com qui diu.
Com qui va al costat de casa.
Sí, com que si anéssim a Sant Feliu o com si anéssim a Calella a fer el vermut. No? I realment estem parlant de distàncies i de mars, per dir-ho d'alguna forma, de debò. Eh? Estem parlant de l'oceà Pacífic. L'oceà Pacífic és un oceà... L'Atlàntic és potent, però el Pacífic, possiblement, de Pacífic no en té res, no?
Bueno, la zona tropical, sí. La zona tropical, si no t'hi fiques a l'època d'huracans, vas amb els vents alisis, constants, hi ha una a vegades grossa, però no és perillosa. Una entrada amb un arrecife de corall pot ser perillós si vades, però però en general els tròpics són bastant nobles.
Al final de l'aventura que hem descrit abans, això de vendre's el vaixell, agafar l'avió i cap a casa, això estava previst, es va improvisar, com va?
Això va sortir un neozelandès que feia més de 2 metres, no hi cabia dins del barc, no entenien per què volia, però el va veure navegar amb calma, li va agradar, ell era regatista i el barco li va agradar i es van parlar, la seva dona també li agradava i va pagar bé i durant 5 anys està pagant, o sigui, cap problema, ben confiar en ell i va ser una cosa que...
I què se'n va fer del Pepa Bandera? El Pepa Bandera 2 sabem on està, però el Pepa Bandera 1 què se'n va
el
fer?
El Pepa Bandera 1 va quedar a Suba, amb aquest senyor, va estar durant 2 o 3 anys fent regates i el va pintar d'un altre color i, bueno, entusiasmat, i va vindre un huracà i el va enfonsar allà en el Yacht Club.
Oh, bueno. Mort natural. Això,
mort natural.
Això per un vaixell és el que se'n diu mort natural. No?
Una mort digna i honorable.
Una mort digna i absolutament honorable. Sí, senyor.
Doncs, com qui no vol la cosa, hem recorregut mig món, Jordi?
Jo diria que més de mig món avui,
Era per dir-ho d'alguna manera.
En 10 minuts hem fet molta feina aquesta.
Déu-n'hi-do, ho hem condensat bé amb en Sergi Madí, aquí com sempre, com fem amb tots els nostres convidats. Abans d'acabar li volem demanar doncs, que ens proposi una música, una cançó que li agradi. Has optat pel Tiburón de Rubén Blades, per què?
Bueno, és molt caribenya, explica una mica el que passa pel Carib, hi ha l'alegria de la percussió i del cant caribenyo i també una mica pues, el que passa allà.
Doncs l'escoltem, Jordi?
Som-hi.
Sergi Madí, moltes gràcies per haver vingut.
Molt bé.
Fins la pròxima, gràcies. Que vagi bé.
Adéu.
Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Y se traga el sol en el horizonte y el nervioso mar se va.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador, la col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Moment per les paraules de mar, Jordi, avui hem parlat de caps, però no pas de cordes, en aquest cas, sinó d'accidents geogràfics, amb tota la volta que hem fet.
Exactament, sí.
I hem tingut motiu.
Suposo que em va passar molts, en Sergi. Diu, el Cabo de Hornos és un cap, és a dir, una punta de terra que s'endinsa en el mar. Això ho tenim clar, però no ho està tant la diferència entre una badia i un golf. Un golf és una porció de mar envoltada parcialment de terra, i una badia és una entrada del mar en la costa, generalment més petita que un golf. Ah, i ens queda la cala. La cala és una entrada més petita que fa el mar en una costa brava, és a dir, entre penya-segats, i que ha servit i serveix per treure i avarar les embarcacions.
Això ho coneixem bé nosaltres,
Sí, això de la costa brava ho tenim bastant clar. Quan es apega a prop de la costa en dies antics ciclònics, com ara, cal parar compte amb la calitxa, que és una opacitat lleu de l'aire deguda a la presència de pols o de sal que li donen un aspecte fumós. O amb la boirina, una boira lleu que permet una visibilitat horitzontal superior a 1 quilòmetre. O amb la boira, que és una extensió d'aire que porta en suspensió partícules de vapor d'aigua de l'atmosfera, reduint la visibilitat horitzontal a menys 1 quilòmetre. Ah, i si no hi ha boira, poseu-vos un barret sota el sol, foscassos com véssiu.
Semblaves l'home del temps, ara.
Oi que sí?
Anem amb l'agenda, va.
L'agenda. D'aquí una estona, a les 7 de la tarda, al Museu de la Pesca, imatges que fan parlar amb el tema l'activitat comercial al port. I des de demà dissabte fins al proper dilluns, dia 21 de febrer, tindrà lloc el primer clínic de la 6a International Cup Trophy, 22è Trofeu Vila de Palamós per la classe Optimis, sota l'organització del Club de Vela Palamós. Per tant, tornem a veure la nostra badia ben plena de veles.
Un espectacle.
Molt, molt, Molt i molt. Molt i molt.
Jordi, que vagi bé. Fins la setmana entrant.
Bon vent i salut.
Terra de Mar. Disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.